de punxar telèfons en qualsevol lloc, en un bar, en un camp de futbol, o en una oficina, a fer connexions per satèl·lit com si res, de superar el so de pot a una nitidesa espectacular i des de qualsevol part del món com si fóssim aquí al costat. Això ho possibiliten els tècnics d'exteriors. En cada sortida de l'emissora tenen una feina fonamental i no sempre és una feina fàcil. Toquen tots els pals, possibiliten el contacte amb l'emissora i amb els oients, des d'establir una connexió des d'una unitat mòbil a fer-ho des d'un helicòpter o des d'una moto. En sabrem ara, però, a dies de ràdio, més detalls. Sabrem com afronten la seva feina els tècnics d'exteriors.
Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio.
És un programa del Departament de Nous Formats de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio es presenta.
Tot i que som encara en ple període de proves, un còctel sorprenent.
A Catalunya Ràdio, les festes
assenyades.
Bona tarda, què tal?
Senyores i senyors, bona nit, són les 12.
La ciutat de Barcelona era fins fa
poc. Bona nit, és la porta del club de la...
El 231-41.
Ole, això és el lloro, el micro...
Quan comencem les dues hores de cinema...
Quina gent tenim avui al bunker?
Avui no s'espantin si es troben pel carrer.
Doncs això és una raó per la qual jo...
Que sovint quan fem anàlisis i tertúlies...
Molt bon dia, avui a l'ofici de Viu.
Desperta, Catalunya, som al matí de Catalunya Ràdio.
Perdó, senyors, estic fent un reportatge...
Bon dia, són les 7.
Moltes gràcies, senyors.
Bon dia.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio.
Bon dia, són les 7 del matí, som-hi. Som al matí de Catalunya Ràdio.
Doncs avui ho fem amb José Antonio Rodríguez, amb Martí Cuní, Joan Gelabert i Conrad Cortassa. Bona nit a tots quatre.
Hola, bona nit.
Heu de fer algun aclariment a la presentació inicial del programa? De quina és la feina d'un tècnic d'exteriors? Perquè no sé si em mireu bé o malament. Què?
Jo crec que ja ha estat tot dit.
Bueno, jo diria que la feina dels tècnics d'exteriors s'hauria de fraccionar en dos segments. L'heroica...
L'heroica.
Sí, i l'actual. L'heroica i l'actual no tenen res a veure.
Estem parlant de tecnologia.
Exacte. Sí. Estem parlant del patiment que teníem tots quan ens trobàvem una línia i tu t'hi has trobat quan anaves amb el Joan Self a fer pistes de bàsquet.
Bueno, Joan Self barra Joan Gelabert, per exemple.
Sí. De que si tenies sempre la incertesa si funcionaria la línia o no funcionaria.
O si era la teva aquella. Que anant amb tu sempre era teva la línia.
Sí, clar, perquè, bueno...
ja ho explicarem.
Sí. Llavors, la diferència jo l'estableixo que actualment la feina que han fet els tècnics d'aquesta casa, el José Antonio, alias El Pollo, el José Antonio Rodríguez, el Perdigones, i el Litas, el Josep Places, aquí a Ucrània, el Martí Cuní també, ui. Clar, la tecnologia ha facilitat molt aquesta feina. Si això ho haguessin hagut de fer a l'època que tu i jo anàvem per aquelles pistes de bàsquet...
Clar, però
que...
he dit de punxar un telèfon. Exactament. En un bar o en qualsevol lloc o en un estadi.
Exactament.
Perquè a més una roda de premsa s'ha fet amb un telèfon punxat.
Sí, exactament.
Ara sí, ara la tecnologia, doncs, sí. És de connectar amb un satèl·lit a un so nítid, clar i transparent, que sembla que enredis a tothom. Sí, que el tinguis al costat,
que estiguis enganyant, perquè sí, és una ruta
que està a 15.000 quilòmetres.
Sí, la diferència aquesta que deia el Conrad, jo la faria més l'època analògica a l'època digital.
Sí.
Llavors aquí el
que l'analògica seria el so de pot.
Ah, exacte. Bueno, serien els fils, no?
Tampoc és això,
Però la facilitat a l'hora de connectar sí que hi ha un salt molt gran entre l'època analògica i l'època digital.
També tenen les seves complicacions. O sigui,
sí.
A vegades les cèl·lules estan també saturades i per molta cobertura que tens no pots ni enviar un WhatsApp.
Bueno, però tens la certesa que et funcionarà. Si tu agafaves una línia
sí,
que et venia...
Però,
que estaves...
Jo m'he trobat a vegades enmig d'una ciutat com Budapest, on no passava, no havia una manifestació com podia haver aquí a Barcelona amb un 11 de setembre, que aleshores sí que estan saturades, i entre els satèl·lits de les unitats mòbils de televisió, que això apaguen el... Tots els aparells que nosaltres vam portar queden tapats, o sigui, i no poder connectar amb jo, que al final entra per telèfon perquè és l'única manera que hem tingut.
Sí, però tenies telèfon.
Sí. Bueno, abans també, jo, l'època de
tècnica de carreres, amb un estadi de futbol segur que no el tenies.
Conrad, si anem més enrere hi havia la Magneto.
No, bueno, la Magneto...
Era un punt a punt, no allò?
Sí, la Magneto era, anava per una línia, diguéssim, física, per una línia telefònica.
Però des d'aquí també es feien transmissions.
Bueno, sí, clar.
No, però això no és prehistòric, no? Jo recordo que una de les meves primeres transmissions en un camp de futbol, que crec que va ser a Màlaga, abans de que el camp estigués reformat a fruit del Mundial o d'un esdeveniment que hi va haver, em sembla, a Màlaga, uns Jocs Mediterranis, recordo que era diguem, el protocol era arribar, trobaves una línia microfònica, quatre fils, no tenies, evidentment, era quan no teníem telèfons cel·lulars, no teníem telèfon mòbil, potser al camp havia, en algun despatx, si tenies bon tracte amb el de premsa o amb algun directiu, podies accedir a algun telèfon, però jo recordo allò, doncs, arribar, punxar aquells quatre fils, si la línia estava patxejada, ben patxejada, i tenia sort, funcionava i tenies almenys ja es podies
escoltar el retorn. I et sortia la telefònica.
Et senties, sí, o tenies el retorn de Barcelona, però potser aquí a Barcelona no et sentien, però, doncs perquè...
Però tens sort si només trobaves quatre fils.
Sí.
Si arribaves a un lloc que n'hi havia 30 de fils,
no, però vull
quins eren els teus?
Quin era el teu?
Sí, i no estaven marcats? Sí.
No, però vull dir-te
doncs per en Conrad era el primer que connectava i sortien a la telefònica, eren els nostres. Sí. Conrad? Sí. Anava així, això, no?
Sí.
I també hi ha el cas d'arribar a un camp de futbol com el fantàstic camp del Rayo Vallecano. I no hi havia ni cadira, no hi havia ni taula, no hi havia ni fils, no hi havia res. I li dic, i li dic al Joaquim Maria, li dic...
Joaquim Maria, no ha... tanta familiaritat és el Puyal.
Sí, ai, perdó, sí. I dic, Quim, és que no hi ha res. Dic, què faig? Dic, no ho sé, noi, el tècnic ets tu, espavila't. I vam fer la transmissió des de la sala de premses, vaig desmuntar el telèfon que hi havia de monedes, i li vaig donar un inalàmbric, perdó, inalàmbric no, ostres, no, un micròfon sense fils al Quim.
I vas anar tirant duros durant tota la transmissió?
No, perquè vaig treure el telèfon. Llavors em va veure el cap de premsa del Rayo, em va dir, chico, esto lo va a dejar como estaba antes, ¿no? Dic, sí, no se preocupe, si no tenemos línea y de alguna manera tenemos que hacer la transmisión. Dic, ¿no tenéis línea? ¿No podéis hacer la transmisión? No, però con la línea del telèfon, sí. Llavors, amb el telèfon aquell, a darrere del telèfon aquests fixes, hi havia normalment un número. Llavors, primer vam trucar, posant un duro, evidentment.
Sí, perquè quan trucaves d'una cabina se sentia com una mena de xiulet, no?
Sí, llavors vam trucar primer aquí, vam dir, apunta aquest telèfon i d'aquí 10 minuts ens truques tu. I llavors ens van trucar des d'aquí, des del control, i vam poder fer la transmissió, el Quim a dalt amb un autònom, l'Antoni i la Pilar amb l'altre autònom que quedava, i vam poder fer la transmissió així. Però no hi havia línia.
Sí, però fixa't una cosa. Ell està parlant de micròfons autònoms. Que tu pots muntar una línia en un lloc que hi hagi un telèfon, allà poses un receptor i l'autònom se'n va.
Però tot això se suposa que vosaltres ja ho solucionareu i ho fareu.
Clar.
Tota la vida ha sigut igual. El d'exterior ja ens ho arreglarà. Perquè si jo arribo a la cabina i no hi ha res, ja m'ho arreglarà el Conrad o el Gelabert, o el Martí, que sigui.
A més, amb un material que era pesant, era bastant insegur, perquè en aquelles èpoques doncs aquests materials venien... Aquí a Espanya no hi havia res, vull dir, tot ho havies de comprar fora, era gran, tot era americà, tot era molt d'allò. Clar, està parlant de micros sense fils, de micròfons sense fil. Tu imagina't que no tens això. A l'època del José María García...
La manguera, no? El cable?
Tirar 150 metres de cable per tot el camp del Barça fins a vestuaris... sala de premsa no n'hi havia, perquè les sales de premsa surten a partir del Mundial del 82. A partir del 82, nosaltres no sabíem el que era una sala de premsa. O sigui, el Barça en tenia una, que era aquella...
Baixar l'escala davant de la capella.
A l'esquerra, però allò era un... Però era l'únic camp que ho tenia, tots els altres no. Llavors, clar, tot allò s'havia de cobrir. I què feies? Doncs portaves quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de cable. Que, a més, es trepitjava i, a més, s'embrutava, i no diré de què. Quan el recollies, tot venia en el cable, no? I portaves maletes i maletes i maletes de cable. Clar, això els micròfons sense fil ho van, diguéssim, solucionar.
Sí, sempre i quan no anéssiu a estadis, que diguem que l'estructura de l'estadi i molts ciments
o l'estructura, o el que també és habitual, especialment des de les últimes, des de fa 25-30 anys en les reformes, en les noves arquitectures, és que les sales de premsa i les àrees mixtes, les zones mixtes, com ara es diu, en l'argot futbolístic, estan en un menys 2, en un menys 1, és a dir, que l'expectativa... Sí, primer això, i després que hi ha impediments a molts països. Aquí, a l'estat espanyol, Espanya ha sigut sempre una mica un salva-se quien pueda amb el tema aquest, la regulació.
Estem parlant de les freqüències, ara.
Estem parlant, de les freqüències.
Com s'emet...
Exacte, de quan, en quines bandes, en quines freqüències es pot emetre i en quin rang i en quines
potències. Això aquí a Espanya, recorda't aquí... de l'estranger...
recordo Alemanya.
Alemanya.
No sé, potser era algú de vosaltres, que va venir una persona, dient-nos que hi havia una emissora, no sabien quina, interferia una freqüència... De la OTAN.
No, allò va ser...
Ah, tu saps, no?
Sí, home, sí. Allò va ser a Rotterdam.
Veus? Sí.
Però,
una recopa.
Sí, que vam posar una emissora de 250 watts a dalt a la teulada de l'hotel, que els autocars... No me'n recordo quin partit era, que els autocars...
Si quatre... era a Rotterdam, era una final de la recopa.
De la recopa. Vale, doncs els seguidors, quan ja entraven a França, passaven els Pirineus i escoltaven Catalunya Ràdio. I per allà ens estaven buscant amb un goniòmetro. I quan, clar, quan els vèiem que anàvem pel carrer, apagàvem la...
Exacte, te n'explicaré una altra, que tu la vas viure. Una final de copa a Saragossa.
Ah, sí.
Que també vau muntar una emissora...
Bueno, a València.
No.
Sí.
Espera't, a València o Saragossa? Jo només recordo que quan vosaltres enxufàveu l'emissora aquella que diguem que els oients que arribaven...
Era la Final Four de bàsquet, Saragossa.
Aquesta, que quan enxufàveu vosaltres l'emissora desapareixia la llum de l'hotel? És aquest?
No, va ser València. Sí, i va pujar el de manteniment i diu, què passa? I tal, i ja l'havíem apagat, no? Diu, no passa nada, no? Quan se'n va anar, tornar a posar en marxa i, clar, les teles desapareixien, vull dir, l'hotel es quedava...
I això ens permetia fer connexions des de la ciutat perquè teníem retorn.
Amb els sense fils.
Exacte. Sí,
cosa que abans això era impensable.
Però, això ho estem explicant perquè suposo que per escrit, això era als anys 80.
Sí. Sí, sí, clarament.
L'altre que hi va
haver... Hi han hagut episodis, jo recordo, perquè, aviam, els oients, el públic en general, podia escoltar, no estem aquí desvetllant cap cosa, la fórmula de la Coca-Cola, perquè aquest retorn el feien per freqüència modulada, per la banda comercial.
Però hi havia vegades que teníem acords amb emissores de la zona,
sí.
I per tant això ens permetia utilitzar la seva freqüència.
Sí, això era diferent. Això era diferent.
Amb alguna final ho havíem fet.
Comptades ocasions.
I
com que vam veure...
Però que t'he llegit.
Jo recordo amb una assistència, recordo que em sembla que era un partit de bàsquet a Granollers, que vam venir durant un temps, teníem una col·laboració amb Canal Sur i nosaltres els hi prestàvem, els tècnics d'Estadios de Catalunya Ràdio també donàvem assistència als companys de Canal Sur, i doncs va venir el company de Canal Sur, jo li vaig muntar l'equipament i al cap de res de 5 o 10 minuts de començar el partit, doncs va venir un company d'una altra emissora acompanyat de les forces de seguretat, amb un agent de les forces de seguretat, perquè van detectar que els estàvem interferint, els estàvem aixafant la seva freqüència comercial la freqüència modulada per on estaven fent difonent també el partit.
Algú va pensar que això són les batalletes de fa un temps, però això no deixa de ser el dia a dia d'una feina que us trobàveu, perquè sempre que sortiu fora el que busqueu és garantir la connexió amb l'emissora. Per tant, sou tècnics que us ocupeu de les emissions en directe, també dels enregistraments i de les connexions amb el control central, i que es fan sempre des de fora del centre de producció. Per tant, garantiu la comunicació.
Sí, nosaltres muntem l'operatiu d'alguna forma, o sigui, muntem tot el que és la infraestructura, l'operatiu necessari per fer transmissions en directes o enregistraments fora
des de fora de les estudis.
Sí. Tant a nivell del transport de senyal, de garantir el transport de senyal, en aquest temps, via telefònica, via microfònica, després va aparèixer totes les plataformes tecnològiques que han aparegut, i també el tema de l'operativitat, de l'operació del tractament del so, de la mescla...
Clar, perquè s'ha de ser molt valent afrontar, per exemple, una volta ciclista que s'han de fer connexions pràcticament cada hora, avui, que fa 30 anys, Conrad.
Sí, no té res a veure.
Bueno, les voltes ciclistes, a part de que eren perilloses, perquè, o sigui, pels que anàvem amb unitats mòbils, no? Eren perilloses perquè tenies que connectar... Bueno, jo abans, parlo d'aquesta època quan treballava a la cadena SER.
I aquí també.
Bueno, no, sí, però aquí...
Ja perquè ja teníem l'escola,
que havies sí, fet. Sí, aquí ja vam millorar. Aquí ja vam millorar. Va sortir l'invent de la moto. Muntar un transmissor amb una moto, i la moto és la que ens donava marge per nosaltres anar endavant i poder connectar. A més, Catalunya Ràdio té una infraestructura... tots els centres... Tenia, ara no ho sé... A tots els centres emissors d'un receptor de mòbil. De manera que tu, a qualsevol punt de Catalunya, amb un 95...
Li podies rebotar el senyal.
Podies connectar i anaves tranquil. Llavors s'enllaçava des de dalt d'una muntanya o des d'on fos, i la moto et passava la senyal. Però això abans no era així. Això abans era una unitat mòbil, i et parlo de les meves èpoques de...
Aquí també ho havien fet, això, ho recordo.
Sí? I anar punxant telèfonos arreu de tot el recorregut. Fins al punt de que jo, quan sortia a vegades algun diumenge amb la meva dona, li deia, mira, aquest bar té un gòndola sobre el congelador. Mira, aquell té la roseta... No sé, clar, els punxaves tots. Llavors, què passava? Que si t'entretenies molt, llavors et passava el pilot. I per tornar a passar el pilot, doncs llavors era un problema. D'això se'n va treure el tema de la moto. La moto anava amb la carrera i tu anaves 15 o 20 quilòmetres per endavant. I així no et passaven mai.
Bueno, aquí havíem arribat a fer, recorda't, ja amb dos cotxes i una moto.
Ah, sí, dos cotxes.
Martí, a un lloc on no podíem enllaçar, havia punxat algun telèfon,
sí.
I nosaltres amb el cotxe connectàvem amb ell, la moto amb nosaltres i nosaltres amb el...
Sí.
I encara recordo un altre, no sé si hi ha algú de vosaltres, una connexió d'un partit de futbol enviant una mòbil alt d'una muntanya perquè des de dalt de la muntanya fes com de repetidor per poder enviar el senyal. Sí. Perquè no treballàvem amb línies, suposo, devia ser.
No, clar.
Per tant, vol dir que un es va passar tot el partit dalt d'una muntanya prop de l'estadi que tocava, que no sé on era, Vic, Manlleu, sí. O un lloc així.
Sí, sí, això dels rebots era molt habitual. Pensa que ara fem el tema... Bueno, ara, des de fa 25, des de l'adveniment, l'aparició de les primeres línies digitals, les RDCIs, a mitjans dels anys 90... Però abans, qualsevol tipus de transmissió, un programa, un concert, que comportés la necessitat de fer-lo amb una certa fidelitat i amb unes garanties, comportava, doncs, moltes vegades tenir que fer un enllaç, de fer un rebot amb una unitat mòbil, amb un cotxe, i el que comentava el Conrad, depeníem, diguem, dels enllaços dels transmissors de per poder establir un transport de senyal adequat.
Com que us en trobava de tots colors, ara d'aquí una estona parlarem de la llibreta d'en Gelabert.
Ah! Els tècnics d'exteriors ens acosten al que passa fora dels estudis. A Dies de Ràdio tenim el testimoni de Conrad Cortassa, Martí Cuní, Joan Gelabert i Juan Antonio Rodríguez.
Expliquen, Joan, la teva llibreta, perquè tu prenies a punts cada cop que anaves als camps de futbol.
Sí.
Per tant, quan hi tornaves,
sí.
Alguna sorpresa ja no te la trobaves. Aquella llibreta que era personal i intransferible.
Era la famosa llibreta.
Per tant, aquí tenies els apunts de cada estadi.
Sí, a més, l'Hugo Escolla...
Abans que continuïs, estaríeu d'acord que si arribàveu... També parlem d'altres àmbits, perquè ara us centrem molt a l'esport. Quan arribàveu a un estadi que els porters anaven amb gorra de plat, garantia que hi havia problemes segur? O una certa autoritat o autoritarisme?
Sí.
Ho havíeu patit, això?
Sí, també. Sí,
no?
Perquè...
Hi ha una anècdota del Bassas.
Gorra de plat, és dir, els porters que anaven amb gorra de plat...
Jo crec que més aquí que fora.
Sí.
Tenim un problema.
Hi ha una anècdota del Bassas, que és que estàvem a Saragossa i estava tancat. S'acostava l'hora del partit i estava tancat. I llavors els de la premsa estaven donant cops amb una porta, cops, eh?
Ah, sí.
I diu, què passa? El de dintre diu, som els de la premsa. I el de dintre contesta, esta ja me la sé. I no ens van deixar entrar fins gairebé, bueno, començat el partit.
La llibreta d'en Gelabert fins i tot em sembla que estava apuntat cada... Si obrien 10 minuts abans, 3 quarts d'hora o 20 minuts, perquè clar, necessiteu un marge de temps per poder muntar tot el aparell.
Sí, això va ser un de... Clar, diguem-ne que ens deixaven entrar a la premsa dues hores abans de començar el partit. Però clar,
primer les transmissions començaven mitja hora abans i després una hora abans. O sigui que si anaves oficial, només tenies una hora per muntar-ho tot, i això era impossible. I més amb les transmissions, perquè amb les transmissions que fèiem a Catalunya Ràdio, la infraestructura era molt gran. Llavors vam haver d'aprendre una tècnica nova, que era la tècnica de colar-se als camps. I aquesta tècnica consistia en poder anar el dia abans, veure on hi havia les unitats mòbils, i llavors ficar-se entre dos unitats mòbils així, entrar a dintre i passar a formar part...
Com parles d'unitats mòbils, estàs parlant de les unitats mòbils de les teles.
Perdó, sí, de les televisions, exacte, perquè com que normalment els partits del Barça sempre tots els donaven per televisió, volia dir que ja hi hauria televisió. Llavors et barrejaves amb la gent de la televisió...
Que aquests sí que tenien marge que
aquests,
per entrar.
I aquests, doncs, entraven i sortien contínuament. I tu passaves com si fossis un empleat de la televisió que venies a muntar alguna cosa. Llavors, així, d'aquesta manera, doncs, podíem entrar...
I a vegades les gorres i les samarretes també feien molt, eh?
Sí. Sí, era tot una estratègia.
Sí, un regalet, doncs, també feia molt.
Sí, sí, sí.
Potser això ha canviat des que, en aquest cas, les televisions esportives es paguen drets. No sé si aquí s'ha millorat una mica... Sí, les condicions de treball, sí.
Aviam, estem una mica igual, eh? Em sembla, jo faig poc de futbol, n'he fet sempre poc, puntualment, i però crec que em sembla que ara les condicions de la Liga, pels mitjans que em sembla que es coneixen que no tenen drets, vull dir que no tenim... és d'accés de 50 minuts, 50-60 minuts abans, eh? Vull dir, facis el muntatge, tinguis que fer el muntatge que hagis de fer. El que sí que, com ha comentat el Joan, em sembla que continuen els companys que de forma assídua estan cobrint el Barça, doncs, evidentment, estem igual, una hora abans s'han d'estar en antena i aleshores, doncs, apliquen... tècniques, diria, estratègies camaleòniques per poder...
Però el Barça sempre ha donat facilitats. Els problemes han estat fora.
Sí, els problemes són a fora, normalment. Sí. A Can Barça sí. Tenim un tracte específic.
Sí, sempre hi ha sigut.
Això no es podem queixar. Crec que...
Estem parlant molt d'esports, però hem tocat molts pals, per tant, enregistrar concerts, molt seguiment de l'actualitat, moltes mòbils, diguem, per entrar als informatius i els butlletins. Per tant, és una feina constant que un cop sortiu de l'emissora pràcticament enllaceu cada hora, és a dir, perquè clar, el seguiment és en molts àmbits i molt diferents, no?
Sí, cada dia és una història diferent.
T'agradaria no dir res quan aneu a l'estranger.
Bueno, però aquí un dia pot ser pues, el seu esport, un altre dia pot ser formació política o cultural, o un programa en directe o gravat, no sé. Cada dia és una història diferent que no saps quasi fins que no t'hi trobes.
En els llocs on vas a fer tot això, ja, per exemple, partits polítics, ja van començar a tenir infraestructura. Ja hi havia llocs per poder-te posar bé, doncs, posar l'equipament.
Per agafar el so, no?
Per agafar el so. Ja tenien línies, m'entens? Ja va...
Bueno, però habilitaven zones, no?
Sí, a més d'un partit polític, dels partits que eren fer rodes de premsa, s'havia tirat més d'alguna vegada un cable per una finestra i la unitat mòbil al carrer, vull dir que tampoc...
Clar. Pica recursos. És a dir, el lloc més complicat, més estrany, la cosa més exòtica que heu fet mai per aconseguir una connexió, si feu memòria, què us passa pel cap? Pues allò de dir, ara que m'ho preguntes, ara no me'n recordo, ara no ho sé.
Bestieses,
vull dir, en el sentit que tecnològicament tu el que havies d'aconseguir és que aquella persona que està a tal lloc entri en directe a tal hora que està determinat.
Sí, una mica el que abans ha comentat el Conrad, o sigui, salvar situacions, doncs, inclús anant a comprar cable perquè per estar a fora, a l'estranger. Sí. Jo recordo que a Roma, a la cobertura de la mort del Sant Pare, de Joan Pau II, em sembla que va ser, sí, del polonès, del papa polonès, vaig trobar una situació que no tenia prou cable. Havia una mica... Aviam, parlant en plata, havia d'amagar un equip, havia d'amagar un transmissor i vaig haver d'anar a comprar cable. Vaig a una botiga i vaig comprar cable i portava un soldador i em vaig soldar uns cànons i perquè d'allòs, perquè no...
Teniu fama de ser molt manetes, no?
Home, bueno, que...
Actualment ja no, jo crec que actualment...
És que no pots arreglar un equip. Jo m'he trobat d'arreglar, clar, jo jugo una mica d'avantatge perquè...
Perquè tens una edat, ja.
Bueno, sí, clar. Èpoques remotes. Jo me'n recordo haver anat amb una transmissió, de, per cert, per Ràdio Madrid, no? I se'n va fer malbé l'Itame. O sigui, es va...
L'Itame
és un previ on es posen els micros, és el que feia d'amplificador per fer la transmissió, i haver-lo d'arreglar in situ. O sigui, ja portaves soldador, portaves eines, ja tenies...
Fins i tot el nagra que feia un servi, una gravadora que feia un servi que pesava 8 quilos... Sí. I que dintre portava les eines per arreglar-ho
i components, avui dia el mateix aparell.
Ara és impensable.
Això t'envia l'empresa t'envia a Israel o a fer alguna cosa i arribes allà, cap al tema dels avions, del transport i tot això
que... No, recordo que teníeu molts problemes també a l'hora de sortir a algun desplaçament, que havíeu de declarar tot allò que us enduia.
Sí, el quadern nuata, sí.
I el quadern aquest us obligava a anar a l'aeroport de torn, passar la revisió... Això continua igual?
Això fora de la Unió Europea, en principi fora del territori comunitari, encara, en principi...
Recordo que era un mal de cap que havíeu d'anar...
Això es declara a la Cambra de Comerç, es declara amb una llista, el valor de tot el que portes, de tot el que treus, llavors ho has de segellar cada frontera que entres. És entrada i sortida, entrada i sortida. Llavors aquest valor es deposita a la Cambra de Comerç. Si hi falta un segell, tens molts problemes per recuperar aquells calés. I d'això ja la Berta em pot explicar alguna
cosa. Sí. Jo recordo quan vaig passar un matí en una, en una frontera, en aquest cas Andorra, perquè no es creien, ja et diré, que el mòbil, el telèfon, que estava enganxat a la mòbil...
Jo estava allà també.
I no em deixaven passar perquè no portava el paper d'això. Perquè era habitual, perquè no era habitual en aquell temps que hi hagués un telèfon en un cotxe.
En un cotxe, sí.
Jo deia, a mi m'explica, perdoni, això és com el volant, està aquí...
Saps quan van aparèixer aquests telèfons? Aviam si tens memòria.
Això és l'any... No, jo et parlo del 84, eh?
El segrest de Quini.
Això és 81, eh?
Perquè el segrest de Quini...
Nosaltres encara no existíem.
No, Catalunya
Ràdio. Aquests són els primers que es va posar a Ràdio Barcelona.
Els primers telèfons
de... Era igual que el de Ràdio Barcelona, aquest.
Te'n recordes com va acabar allò d'Andorra?
Sí, jo sí. Ah, anava amb tu i jo?
Sí, sí. Va aparèixer...
Vam fer trucar algú. No?
Va aparèixer el mateix Guàrdia Civil.
Sí, va dir,
¿ustedes son los que han llamado al gobernador?
Sí.
Diu, sí. Diu, pues ya váyanse.
Sí. Ah, pues anava amb tu i jo. Sí, sí, sí. Sí, però si no, encara hi seríem, eh?
Sí, sí, sí.
Encara hi seríem.
Sí, sí,
per un telèfon, ja et diràs.
Sí.
Perquè ens demanava el rebut.
Sí.